Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
9 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Avui no ens acompanya el politòleg Xavier Torrents, sinó que tenim un altre politòleg, que és Oriol Vidal-Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I que ens ajudarà de nou a entendre les claus de l'actualitat d'aquesta setmana. Per on passa aquesta setmana, Oriol?
Bé, comencem la setmana dels barbuts.
Sí, senyor. Es nota ja,
Es nota.
Fa fred.
Es nota en el fred.
Sí.
Aquesta setmana, en honor als tres sants que portaven barba, sembla ser, no? Sant Pau l'Ermità, Sant Maura Abat i Sant Antoni Abat. Dos abats i un ermità. Mm-hmm. I la tradició, com deies, és que aquesta setmana és la més freda de l'any i sembla ser que aquest any el canvi climàtic no tira per terra una altra frase feta climatològica, no? Perquè sí que farà fred aquesta setmana i farà, sí, i farà vent.
Serà conversa d'ascensor, això, ja ho veuràs.
Sí, seguríssim, seguríssim. Per tant, si us sembla, podem començar el repàs.
Som-hi. Vaja, avui ens has portat aquesta cançó, aquest tema, per
exacte,
parlar d'un tema que sembla que es fa infinit, eh?
Es fa etern, money, diners, no? Vam començar, aquest repàs de l'actualitat fa dues setmanes i la situació segueix igual, no? Amb la negociació encallada en un possible acord entre Esquerra i el PSC o Esquerra o Junts. Sembla ser que la cosa està més madura entre Esquerra i el PSC. Uh-huh. Seguim, per tant, amb els pressupostos de l'any passat i sobre la taula seguim amb els mateixos temes que va portar-hi el PSC, no? Que són l'ampliació de l'aeroport, el Hard Rock i el quart cinturó. Uh-huh. I per la seva banda, Junts adverteix a Esquerra que un acord amb el PSC inhabilita un acord amb ells, no tant pel contingut del que demana el PSC com per la posició del PSC en tot el debat nacional.
Recordem, si no hi ha acord extraparlamentari, diguem-ho així, entre partits, clar, això no pot anar al Parlament perquè fa aigües per tot arreu.
Exactament. Exactament. I a més, és un acord que ha de ser extraparlamentari i fins i tot alguns diuen extrapressupostari, no? Perquè el PSC, les tres reivindicacions estrella i on sembla que hi ha més diferències amb Esquerra, són tres temes que no estan estrictament dins del pressupost, no? Uh-huh. Com és impulsar aquestes infraestructures, el Hard Rock, l'aeroport i el quart cinturó. Que són peticions que aquí a Catalunya potser ens sorprenen, no? Sembla que és estrany que les demani un partit d'esquerres.
Sí, eh?
Jo crec que una mica ens hem acostumat que el que és d'esquerres de veritat és defensar el decreixement, no? Sembla ser, les idees del decreixement, les teses del decreixement estan molt esteses a Catalunya, però és veritat que en altres països del món hi ha partits d'esquerres que són, podríem dir-ne, més decimonònics i més a favor de fer grans inversions i més a favor de la indústria i del creixement econòmic, i aquí, en canvi, estem més acostumats a discursos d'esquerra més allunyats de tot això.
Sí que és veritat, Oriol, que semblen més propostes de Junts que del PSC. Dit això, tu creus que d'alguna manera s'està acabant la polaritat en la política, eh? I ja no em refereixo només al país, sinó a nivell mundial. S'està acabant la polaritat entre esquerra i dreta?
Sí, esquerra i dreta són dos conceptes necessàriament amplis i, per tant, necessàriament molt imperfectes per explicar la realitat, no? Jo crec que ja fa anys que les grans divisions en política comencen a ser, no tant entre esquerra i dreta, sinó entre radicals i moderats, d'una banda i altra, no? És a dir, hi ha hagut moments en què el populisme d'esquerres ha tingut molta anomenada i molta creixença, i això havia espantat alguns. Ara estem en un moment d'auge del populisme de dretes, ho veiem al Brasil, ho veiem als Estats Units, aquí també, no?, amb Vox, i per tant jo crec que més que entre esquerra i dreta veurem entre populistes i moderats, no? Mm-hmm.
Qui sí que ha parlat són els alcaldables, no?
Exacte, això és interessant. Sobre els pressupostos, els grans talls de posicionament dels partits aquest matí els han fet Jaume Collboni i Ernest Maragall i Ada Colau, que no són els portaveus nacionals d'aquests partits, mm-hmm, que no estan, en principi, treballant amb els temes de pressupost, però que els partits, aquestes properes setmanes i aquests propers mesos, veurem com els hi donen espai, no?, per aconseguir visibilitzar-los de cara a les municipals.
Podríem dir que estem ja en precampanya?
Estem en precampanya i
sí,
ja hi érem. I probablement quan es tanqui la negociació dels pressupostos encara ho veurem de manera més forta. De fet, com més ens acostem en unes eleccions, més difícil és un acord per pressupostos. Per tant, jo crec que els interessa tant Esquerra com el PSC arribar a un acord. Això el PSC ho sap i, per tant, crec que pot mantenir una posició forta. Esquerra té moltes altres poques vies per arribar a una negociació i li interessa tancar el tema abans perquè la negociació, un possible acord amb el PSC, no sigui una arma llancívola per part de Junts.
No deixem de parlar de calés perquè avui també volem parlar de l'IVA. Ai, el t'emotiva.
El t'emotiva, el t'emotiva. Sí, perquè jo auguro que aquesta setmana dels barbuts, això és una cosa que serà difícil de veure i que no és tan d'actualitat, però que ja s'haurà esfumat del tot la rebaixa de l'IVA amb la que va començar, amb la que vam començar l'any. I crec que ja haurem regalat l'IVA, diguéssim, als distribuïdors i als comerciants, perquè, i això el govern ho sabia, quan tu redueixes l'IVA de productes amb una demanda inelàstica, per tant, una demanda poc afectada pel preu, aquesta reducció d'impostos normalment se la queda qui està venent el producte o qui l'està distribuint.
Poc se'n parla del que estan guanyant les grans superfícies de supermercats, etcètera, etcètera, per aquesta rebaixa de l'IVA.
Exacte, és que és una transferència directa de diners a qui ven, a la gran superfície, però també en tota la cadena de valor de qui ven. Qui més s'ho queda és qui més pot reduir el preu, que és efectivament la gran superfície, però això també passa amb petits comerciants. Tu parles amb petits comerciants i et diuen, sí, clar, jo he de rebaixar l'IVA, però és que estava fent esforços per no haver de pujar el preu del meu pastisset que estic intentant vendre, no? O de la poma que estic intentant vendre, i per tant ara doncs, tinc un marge per poder-ho fer. Jo el que crec que podem dir és que això el govern ho sabia, és dir, el govern sabia que això era molt possible que passés, no? I podem caure en la temptació de pensar que els intermediaris i venedors són tots molt malvats i que per això s'han quedat la rebaixa a l'IVA, no? Però les coses tendeixen a ser més complexes, no? Això que deia ara, no? També els venedors també senten la pressió de la inflació, és a dir, també paguen factura d'electricitat, també paguen salaris, també compren coses per poder-les vendre i per poder funcionar, i la rebaixa de l'IVA no els ajuda en aquests esforços, no?, que han pogut estar intentant fer per no haver de pujar els preus. I atenció, perquè els governs i els partits polítics són experts en expulsar-se les culpes i assenyalar sempre la resta de les seves pròpies misèries, això és un clàssic, i el discurs segons els quals els empresaris són malvats i voraços pot ser molt temptador, però recordem que l'Estat és responsable de prendre mesures que siguin efectives. No? I això que dèiem ara, que si tu rebaixes impostos d'un bé amb una demanda inelàstica, se sap, és dir, no, la ministra d'Economia ho sabia, això, no?
Entenc, Oriol, que d'aquí neix el famós xec de 200 euros, no?, per intentar posar un pedaç.
Clar, però el xec de 200 euros és una mesura més efectiva, perquè tu ja pots garantir que aquests 200 euros no hi ha a persones que els necessita. Uh-huh. Què passa? Que el xec de 200 euros el rebrà una part molt petita de la població. I, en canvi, tots tindrem la sensació, quan sentim el titular de que ens han baixat l'IVA, que el govern ha fet mesures per intentar combatre la inflació i que això ens beneficia a nosaltres, quan no és cert, perquè unes setmanes després, uns mesos després, aquest IVA l'estarem tornant a pagar ara en forma de marge o d'ingrés per l'empresa venedora, no? Per tant, jo crec que podem dir que si el governant sap i pren una mesura que és conscient que no tindrà efecte sobre la butxaca dels contribuents, és a ell i no al privat que actua en base als seus interessos, com fem tots, no?, a qui li hem de reclamar que actuï de manera efectiva.
Va, obrim un nou meló, complicadet aquest, eh?
Aquest és complicat.
Què és el que està passant aquesta setmana i què passarà a Castella i Lleó?
Exacte. Un altre dels temes serà com el govern de Castella i Lleó ja ha pres la mesura, ha aprovat, no?, un protocol sobre com la sanitat pública ha d'actuar davant de casos d'interrupció voluntària de l'embaràs, i el govern central intentarà doncs, que aquest protocol caigui. De fet, avui fins i tot, no?, hi ha una notícia de fa una estona que sembla ser que el govern no descarta aplicar un 155 a Castella i Lleó per revertir aquesta mesura. La cançó es diu Heartbeat perquè una de les coses que contempla aquest protocol és obligar les dones que vulguin avortar a haver d'escoltar el batec del cor del fetus i fins i tot veure una radiografia en 3D. No?
Ja ha sortit aquest matí, no em facis dir qui és, perquè ho dic de memòria, algú de Vox de Castella i Lleó, dient allò de que a ningú se li obligarà a res. Bé, ja sabem com són també els de Vox.
Sí, ja en parlarem. I sembla ser fins i tot que hi ha alguns dirigents del Partit Popular que estan culpant a Vox d'això, no? És a dir, que veurem com acaba aplicant-se això. A mi aquest és un debat que m'ha recordat bastant, a debats similars que passen als Estats Units, no? A vegades, quan sentim a parlar de política americana, que hi ha mesures que es prenen a nivell federal i que després els estats apliquen a la seva manera per intentar, doncs no implantar-les o implantar-les d'una manera diferent al que preveia el govern federal.
Entenc que als Estats Units, amb aquest sentit, i en molts altres, hi ha més llibertat dins el partit.
hi ha més llibertat dins del partit i hi ha més descentralització que aquí, no? Per exemple, als Estats Units, malgrat que les eleccions són federals per escollir el president, no? Uh-huh. Els estats governen una part important de com es fan aquestes eleccions. I hi ha moltes diferències entre estats sobre com és el procediment per votar. Hi ha estats que utilitzen votació electrònica, n'hi ha que no. Uns utilitzen marques... papers foradats. Uh-huh. També és molt diferent, i aquest és un dels temes més polèmics que hi ha als Estats Units, la identificació amb la que has d'anar a votar. Als Estats Units no hi ha DNI, per tant, s'ha de, en alguns estats es reclama més una identificació més estricta, en d'altres menys, i això sempre genera moltes tensions entre els estats federals i el govern central dels Estats Units. Això és una cosa que pot passar en qualsevol país descentralitzat, com és el nostre, no ho és tant com els Estats Units, però com ho és el nostre. Jo crec que... El debat sobre l'avortament és un debat enverinadíssim, no? Segons quins mitjans escoltis i quins cercles et moguis, sembla que interrompre l'embaràs sigui o hagi de ser quelcom tan fàcil o accessible com operar-se l'apèndix, uh-huh. però cal recordar que fins i tot estan a favor de que les dones han de poder avortar, i és el meu cas particular, jo crec que no hem d'oblidar mai que es tracta d'un debat amb una alta càrrega ètica, on es contraposin uh-huh. drets, i per tant no és tot blanc i negre. Ara, la sensació que tinc jo és que obligar, encara que ara Vox digui que potser no s'obligarà ningú, però recórrer aquests mecanismes de xantatge emocional pur i dur, com és escoltar, no?, el batec del cor, no crec que sigui la millor manera de fer-ho.
Va, canviem de qüestió novament i comencem a parlar de fòrums, cimeres... Ai, la que ve. Un pasito y un bonito cruzadito al bailar, comandante sin igual, de la élite mundial. Un pasito y un bonito. I parlem del Fòrum de Davos.
Del Fòrum de Davos, l'élite mundial que diu, que diu aquesta cançó, perquè avui comença la reunió anual del Fòrum de Davos, que és una de les reunions de l'élite mundial, com dèiem, i aquest any sembla ser que el tema de la trobada és la cooperació en un món fragmentat, aquest és el títol que li han posat, sí. I s'hi parlarà, doncs, de crisi energètica i d'aliments, de la guerra d'Ucraïna, de la inflació, innovació, vulnerabilitats socials i el risc geopolític. Ens sonen molt tots aquests temes, no? Jo crec que ningú s'ha d'espantar, aquest és un fòrum de l'establishment, sí. Un pur i dur, i per tant és difícil que d'aquestes trobades en surti, és dir, no crec que quan s'acabi la trobada hagi canviat gaire el món, i de fet jo crec que l'objectiu d'aquestes trobades de gent poderosa és precisament aconseguir intentar adaptar el sistema al mínim possible perquè sobrevisqui al màxim de temps malgrat que el món canviï.
L'objectiu d'un fòrum com el Fòrum de Davos o de grans cimeres, després en parlarem, de la cimera hispano-francesa, per exemple, a Barcelona, és més l'escenificació que el missatge?
Jo crec que hi ha una part d'escenificació, però també en aquests espais el que és important és el networking, crec jo. Sobretot en el de Davos, on es troba gent molt diversa de tot el món, d'empreses i d'estats molt diferents, jo crec que el que és interessant és el que no està en el programa oficial i les trobades que es fan en paral·lel, no? I per tant, crec que d'alguna manera és una manera d'engreixar la maquinària del poder econòmic i del funcionament de l'economia global, no? I aquesta és una eina que va bé per establir coneixences, lligams, fins i tot probablement si deuen tancar negocis comercials, no? De fet, això és una organització privada que la formen grans empreses, que són qui organitzen la trobada, i assisteix gent de tot, és a dir, també hi ha gent que qüestiona la pròpia trobada i gent que qüestiona el capitalisme, que també va allà i té uns minuts per xerrar i no canvia res, De fet, hi ha una dada curiosa, no? Allò semblaria... Les empreses d'aquí deuen ser, no?, les més punteres, les mentals. Sí. Hi ha dos estudis, un de Bloomberg i un del The Economist, on diu que les empreses participants del Fòrum de Davos tendeixen a anar pitjor a borsa que els índexs dels que formen part, no? És a dir que...
Bona aquesta, eh?
Sí, de l'IBEX 35, diguéssim, no sé quines empreses de l'IBEX 35 hi van, però semblaria que l'evolució en borsa de les empreses que van a Davos de l'IBEX 35... els aniria pitjor que les empreses de l'IBEX 35, és una cosa curiosa.
Recomanem no anar-hi, doncs.
Perquè... Exacte. Si Vélez llora buscándote, soy tan idiota pensando que voy a volver a tu cama el puto fin de semana, no me dejo olvidarte.
I aquest proper dissabte ens traslladem cap a Madrid.
Exacte, a la plaça Cibeles, on hi haurà una manifestació en contra del govern central, on hi assistiran doncs PP, Vox i Ciutadans, tot i que hi ha hagut polèmica, perquè sembla ser que la nova portaveu de Ciutadans i l'altre candidat a les primàries s'han barallat una mica, perquè Edmund Doval deia que no s'hi havia d'anar, no?, que es vol desmarcar de Vox. Però és una manifestació que, si llegeixes la premsa madrilenya, se li diu constitucionalista. Jo crec que des d'aquí ni podem dir que és una manifestació de nacionalisme espanyol, que també existeix, i d'una gent que té la sensació que el govern central posa en perill la unitat d'Espanya fent concessions als catalanistes, que és una cosa que des d'aquí costa d'entendre, no? Perquè la sensació generalitzada de la majoria d'independentistes i fins i tot de catalanistes és que el govern central no és que en sigui especialment favorable, no? De fet, tant és així, tant és poca la sensació que el govern central és favorable, que dijous hi ha una altra manifestació independentista a Barcelona durant la setmana cimera hispano-francesa que se celebrarà aquí.
De seguida parlem d'aquesta cimera hispano-francesa, que es toca més de prop abans, però m'agradava que deies que aquestes picabaralles en el si de Ciutadans i entre la dreta, no?, per saber si participar-hi o no d'una manifestació on participa l'ultradreta, a vegades en aquest país sembla molt... Segur que ho has sentit moltes vegades, Oriol, allò de l'esquerra sempre està emprenyada amb si mateixa, no?, sempre es baralla molt... I sembla que la dreta no passi, sembla que sigui com un bloc. Doncs bé, últimament, jo crec que sobretot des de l'aparició de Vox, però també des de l'aparició de Ciutadans, ja va començar a passar això.
Està començant a passar, comença a haver-hi una fragmentació de la dreta, i una mica pels mateixos motius, és a dir, per una frustració d'alguna part dels votants de dretes de tenir la sensació que els seus partits principals de tota la vida no donen resposta a les seves necessitats i que quan apareix algú que fa un discurs més radical, va passar en Podemos i ara està passant en Vox, sent coses molt diferents, però com a element radicalitzador d'un partit que ja està establert en el centre-dreta o en el centre-esquerra. No?
Vaja, acabem secció amb l'Oriol Vidal-Barraquer parlant del proper 19 de gener.
Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Fas molt content perquè em recordes que aniré al concert de Zaz a Barcelona.
Ah, mira que bé.
D'aquí pocs mesos que la tenim també amb ella a Barcelona.
Molt bé, he posat aquesta versió perquè no serà sota el cel de París, sinó sota el de Barcelona, però sí. Aquesta és una versió amb el Pablo Alborán.
Sí, senyor.
No? I, per tant, ja és una precimera hispano-francesa, no? Que se celebrarà aquest dijous aquí a Barcelona entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, que encapçalarà aquesta trobada. Sempre és curiós, no?, perquè països europeus que fan trobades bilaterals normalment serveixen per resoldre diferències i marcar estratègies de temes que se debatran els propers mesos en el marc de les institucions europees, no? Recordem tot el debat del MidCat, que el fòrum principal de debat estava en les institucions europees, però és cert que hi havia també contactes bilaterals, no?, per intentar llimar preses entre uns països i els altres. La cimera estarà emmarcada, com tot el que passa aquí, no?, amb una nova mostra de contorsionisme argumental per part d'un dels partits de l'independentisme, en aquest cas Esquerra, no?, que aconseguirà estar a missa i repicant, mentre el partit ha donat suport a la manifestació contra la cimera, el president serà dins del Palau de Montjuïc fent d'anfitrió del president de la República Francesa.
Com es gestiona, Oriol, quan un partit, perquè no és la primera vegada que passa tampoc, ni en serà l'última, que un partit polític ha d'estar una mica això, a missa i repicant, que es contradiu en el seu propi missatge, o sembla que ho faci, vaja.
Això és una cosa que en els últims anys des del procés ha passat molt, no? És a dir, teníem el president Quim Torra que demanava als manifestants apreteu, mentre els Mossos d'Esquadra, no?, actuaven contra els elements més radicals d'algunes manifestacions. I crec que tinc la sensació que és un fenomen molt d'aquí, molt de partits independentistes, que de fet tot el procés i tota l'estratègia del procés ja estava emmarcada en un element estrany, no? Mm. És a dir, des de la institucionalitat i governant les institucions, hi havia també una direcció del moviment social als carrers, i això a mi em sembla molt difícil de fer, no? Canviant els papers, ara, el barret. Ara, no sembla que hi hagi un gran càstig electoral contra els partits que poden fer això. Ja veurem què passa amb Esquerra Republicana, però Junts també ho havia fet molt, no, això?
Un procés que m'ha semblat molt, molt paradigmàtic precisament per això que deies, perquè en principi havia de deixar almenys el puntal de la línia ideològica de cada partit. Tots tenim molt clar el que pensava cada partit i encara ho ha fet menys.
Sí, ho ha fet menys perquè, de fet, hi ha hagut un canvi de rols molt clar entre els dos principals partits de l'independentisme, no? Recordem que Junts, no cal recordar-ho perquè ja se sap, però Junts ve de la tradició convergent
i encara té aquesta disputa interna.
I a dins encara té aquesta disputa interna.
Laura Borràs, Jordi Turull, etcètera, etcètera, estan pendents de si Trias guanya o no les eleccions, perquè seria el factor més convergent.
Ja, és fort. És a dir, per guanyar les eleccions a Barcelona, Junts ha considerat, i ja veurem què acaben dient les enquestes, però la més recent sembla ser que els hi dona la raó en aquesta estratègia, que el que havien de fer era fer de convergència. Tant és així que fins i tot sembla ser que Xavier Trias pràcticament amagarà les sigles de Junts, no? I ho fa, crec, perquè Junts, crec, tinc la sensació que no està en un bon moment electoral i, per tant, Xavier Trias considera que la millor manera de tenir un bon resultat és presentant-se a ell, i Xavier Trias és un convergent de tota la vida, no? No se li amaga a ningú. I Esquerra també està en aquesta transició de convertir-se en convergència. De fet, la convergència de Pujol això també ja ho feia bastant bé, això de jugar dues
aigües. Sí, però no, sí.
Exactament. I allò que li agradaven les manifestacions, però també era la institució més establishment, no? I això Convergència ho havia fet molt bé, el procés està molt impregnat d'això, i ara Esquerra també ho està començant a fer i és... Bé, veurem cap on va.
Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer que hagis estat amb nosaltres analitzant el que ens espera aquesta setmana, que no és poc, que no és poc. Seguirem analitzant-ho també les properes setmanes. Gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies.